Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio.
Avui ens llevem amb 8 graus a Cornellà de Terri, 11 a Horta de Sant Joan i 14 a Barcelona. Avui al matí de Catalunya Ràdio, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. Valorarem les preocupants dades sobre el català que hem sabut en les últimes hores. L'ús del català no arriba al 50% de la població en cap franja d'edat, i com més joves, més castellà. O una altra dada, la majoria de catalanoparlants canvia de llengua per evitar problemes, cosa que no passa a la inversa. I avui també seguirem la compareixença de Carlos Mazón a les Corts Valencianes.
Va tener que llegar un momento, seguro. Yo creo que más pronto que tarde, en el que todas las administraciones revisemos nuestra actuación, seguro. Y creo que hay que asumir que se pueden haber cometido errores sin ninguna duda.
Veurem fins on arriba l'autocrítica del president valencià per la gestió de la Dana i si es confirma ja l'anunciada remodelació del seu govern. Parlarem també avui d'Esquerra, dels avals que ha presentat Oriol Junqueras. Li han donat suport un de cada tres militants amb dret de vot al Congrés del 30 de novembre i també de la crítica de Gabriel Rufián pel poc marge de maniobra que assegura té el Congrés.
Sí, poden parlar amb mi, però jo durant molt de temps a mi m'han muntat una executiva per saber quin color de camisa m'he de posar. Sempre hem anat relativament poc, a veure si canvia ara.
I avui parlarem també d'Íñigo Errejón, que assegura que la denúncia que li ha posat la periodista Elisa Moulià per agressió sexual, un Errejón que quan era portaveu defensava això.
Y lanzar un mensaje muy claro. Os creemos, creemos a todas las víctimas de agresiones sexuales.
Doncs ara diu que la víctima menteix. Ella reaccionava així a Antena 3.
Me parece lamentable porque no lo es, porque todo lo que cuento es lo que ocurrió con pelos y señales.
I avui dia de ressaca aquesta casa que s'han anat a dormir amb tres premis Ondas.
Vull agrair aquest premi a l'esforç de tot aquest equip. Mireia Isard, Mònica Roca, Sandra Novilla i la fotoperiodista Anna Sorinyat per tot l'aprenentatge. El Quimet García, que ha fet un disseny sonor meravellós. I també a la meva...
Mercè Folch recollia el guardó al Gran Teatre del Liceu per millor programa especial i el director d'aquest programa, Ricard Ostrell, per Col·lapse.
Crec que això que és un premi a la confiança i vull aprofitar que hi ha molts directius avui aquí per atrevir-vos a confiar en els professionals i que hi poseu recursos. Estem en un moment en què hi ha moltes fake news que ens amenacen. Amb recursos ho combatrem. Gràcies.
I la sèrie del 3CAT, Això no és Suècia, d'Aina Clotet.
Mientras tanto, nosotros seguiremos creando y contando historias que no salvarán el mundo, pero quizás, ojalá, puedan acompañarlos a ellos en ese futuro incierto y en su búsqueda por entender esto tan extraño que es...
Una gala on s'han tingut diferents records per les víctimes de la Dana i amb actuacions com la d'Estopa.
Nos hace mucha ilusión haber recibido el premio Revelación en el 2000 y en el 24, pues, el premio Pureta, la verdad. Me siento mayor, pero esto no se ha acabado. Mi hermano y yo no nos vamos a separar nunca hasta que nos muramos. Y haremos conciertos, canciones y lo que haga falta. Así que juntos somos indestructibles.
Els germans Muñoz que van rebre l'Ondas a la trajectòria. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ara fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Foradada. Amb què ens despertem aquest matí?
Doncs pendents dels informes que han d'aclarir quan podrà reobrir l'Institut Els Afacs de la Ràpita al Montsià. Després de les últimes pluges, ahir es va evacuar els 800 alumnes d'aquest institut per precaució a causa del despreniment de roques d'una pedrera pròxima al centre.
I a Brussel·les?
Doncs que continuen les reunions entre la Unió Europea i Israel. Això tot i la proposta del cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, de suspendre el diàleg polític amb el govern de Netanyahu.
Amb què han anat a dormir els Estats Units?
Amb nous nomenaments de Donald Trump al seu govern i que no se salva de les polèmiques. Ha escollit l'antivacunes Robert Francis Kennedy com a secretari de Salut i Serveis Socials. I també hi ha malestar al Partit Republicà pel nomenament com a fiscal general de Matt Gaetz, que, recordem, l'investiguen per tràfic sexual d'una menor.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb una xifra, la del tren número 100.000 de l'express ferroviari Xina-Europa. S'ha celebrat amb una cerimònia a l'estació de Chongqing. Aquest ferrocarril s'ha convertit en el servei de trens més estable del país.
Avui és divendres 15 de novembre, el dia comença amb força núvols a tot arreu i unes temperatures uns 2 o 3 graus més altes que no pas les que teníem ahir. La tendència és que els núvols es vagin obrint, sobretot a la costa, a les comarques de Girona, al Pirineu, aquí s'acabarà imposant el sol. En canvi, l'interior sí que els núvols o fins i tot les boires podrien ser una mica més persistents. Al migdia, la majoria de les temperatures arribaran entre els 14 i 18 graus, tot i que en alguns llocs amb boira podrien quedar més frenades. Cap de setmana tranquil, amb boires i núvols a l'interior i al sud de Catalunya, dissabte a la tarda potser més ennuvolat, i diumenge, marcat pel sol i una pujada de les temperatures.
Avui al Matí de Catalunya Ràdio, a 3:15, parlarem amb famílies de nens amb necessitats educatives especials que denuncien manca de recursos del sistema educatiu per atendre'ls. En concret, falten vetlladors, diuen. És una queixa que ens han fet arribar a través de la bústia de denúncies del programa, al 636-36-06-09. 636-36-06-09. Ara són les 6 i pràcticament 6 minuts. Marc Güell i en Alfonso, bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Repassem l'actualitat del dia. El president valencià compareixerà finalment aquest matí a 11:45 per donar explicacions sobre la gestió de la Dana i per fer-ne responsable al govern espanyol.
Sí, Carlos Mazón arribarà a les Corts, molt qüestionat pel seu paper durant les hores crítiques de la tragèdia.
Enviats especials a València, Albert Prat, amb l'assistència tècnica de David Mendoza.
Amb la credibilitat molt tocada per la seva absència a la tarda d'aquell dimarts i pels girs de relat que han vingut després, Mazón descarregarà les culpes al ministeri de Teresa Rivera. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per ara fa costat al seu president autonòmic i el ministre Fernando Grande Marlaska denuncia joc brut dels populars per rebentar el salt de Rivera a la Comissió Europea.
Creo que eso le honra, porque hay políticos en España que cuando hay problemas simplemente se van.
Lo que duele es que mentiras, falsedades hayan sido utilizadas de una forma absolutamente ruin y de una deslealtat máxima por parte del Partido Popular.
Diversos mitjans apunten que Mazón destituirà dues conselleres i crearà una nova vicepresidència per coordinar la reconstrucció dels municipis devastats. Des de València, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Doncs a les portes del Parlament valencià hi ha convocada, mitja hora abans de la compareixença, una protesta per demanar la dimissió de Mazón.
La concentració té el suport d'entitats i partits de l'esquerra valencianista.
El president de la Generalitat Valenciana intentarà aclarir una gestió de la catàstrofe marcada pels errors i les contradiccions.
El primer va tenir lloc hores abans de les pluges que van inundar les comarques centrals del País Valencià. El president va comparèixer per anunciar que la tempesta amainaria a les 6 de la tarda. Una previsió clarament errònia.
Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la comunidad valenciana.
A partir d'aquí, Mazón va començar a assenyalar presumptes responsables de no haver avisat la població en prou temps per protegir-la de la magnitud de la riuada.
¿Y si hubiéramos tenido la reactivación de la alerta hidrológica por parte de la Confederación? Se hubiera hecho inmediato.
Mazón es referia a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. L'entitat no va tardar a desmentir-lo, recordant que la Confederació no té competències per activar o desactivar alertes i que això és responsabilitat de l'autoritat que controli els operatius de protecció civil, és a dir, la Generalitat Valenciana.
Però el president valencià no es va aturar aquí. Més tard també va assenyalar l'Agència Estatal de Meteorologia, a qui acusava de falta d'informació que permetés enviar l'alerta a la població.
Se van trasladando en modo avisos, en modo anuncios, y en su caso en modo alertas, todas y cada una de las previsiones que va haciendo EMET. Aquí no somos meteorólogos, vamos trasladando lo que la meteorología nos traslada.
La EMET també va respondre recordant que els avisos que van fer són públics i que el primer que havien llançat havia estat al matí, molt abans que comencés la riuada.
Mazón també s'ha confrontat amb el govern espanyol, a qui retreu que no hagin destinat prou recursos a la zona afectada. Inicialment, però, tot van ser bones paraules.
Querido presidente, gracias por venir tan pronto y por el contacto que desde el principio, contigo a través de WhatsApp, con la vicepresidenta, con el comité de donde estaban también ministro interior, ministro de defensa, desde el primer momento con la delegada del gobierno aquí.
La unitat militar d'emergències també va estar a la diana del govern valencià.
Mazón retreia a l'UME la seva actuació i el seu cap, Francisco Javier Marcos, li responia així.
Una vez se activa la UME, desde ese martes a las 15:21, nadie necesita que ningún gobierno autonómico pida más refuerzos. Es el propio mando operativo de la UME que está desplegado, que si necesita más refuerzos, más material, llama a Torrejón y se incorporan.
Yo puedo tener 1,000 soldados en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar legalmente hasta que el director de la emergencia me autoriza.
Mazón ha hagut de passar de l'ofensiva a la defensiva després que s'hagi sabut que el dia de la riuada estava dinant amb una periodista i que això fes que arribés massa tard al centre de comandament.
Fue un almuerzo de trabajo y ya está.
¿Y estaba a las 5 de la tarde en esa reunión?
Estaba comunicado todo el rato personalmente con todo lo que ocurría.
Mazón afirmava haver estat comunicat tota l'estona amb el Centre de Coordinació d'Emergències.
Un fet, però, que ha posat en dubte la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera.
Y me costó hasta 4 llamadas localizar al señor Mazón. Hablé con él, me dijo algo así como que iba todo bien, pero esta tarde se ha precipitado todo, discúlpame, te llamo en 10 minutos, ahora no puedo hablar. Y, lógicamente, no me volvió a llamar, cosa que entendí perfectamente.
I així hem arribat avui, 15 de novembre del 2024, compareixença de Carlos Mazón a les Corts Valencianes, prevista en principi a 11:45 del migdia. Una compareixença que seguirem aquí en directe al Matí de Catalunya Ràdio. 6:10 del matí, sobre el terreny, gairebé la meitat de les 216 víctimes mortals que ha deixat l'edat en el País Valencià tenien 70 anys o més. Encara hi ha 16 desapareguts.
Són dades del Centre d'Integració de Dades, constituït pel Temporal, que ha publicat el primer informe en què desglossa les morts per edat, lloc i nacionalitat. De tots els morts, 52 tenien més de 80 anys i 15 més de 90. A més, s'han localitzat els cossos de 9 menors. Més d'una vintena de les víctimes de la catàstrofe, 26 en total, eren estrangeres d'11 nacionalitats diferents.
Segons aquest recompte provisional, els municipis amb més víctimes mortals han estat Paiporta, amb 45, i Catarroja, amb 25. En total, hi ha 88 municipis afectats en major o menor mesura.
I un apunt més, l'expresidenta de l'Associació de Víctimes de l'Accident del Metro de València veu paral·lelismes entre la tragèdia dels Aiguats i la de 2006.
Malgrat les diferències importants, com el tractament dels mitjans i la resposta social, Beatriz Garrote ha resumit així els denominadors comuns dels dos desastres. Ho ha dit el Catalunya Nit.
Nos viene a la cabeza, pues, una falta de medidas de seguridad que pudieran evitarlo y, sobre todo, una gestión desastrosa de después del accidente, ¿no? Igual que era después de la DAN y de esa noche tan dramática.
Del món aquest matí us destaquem que Donald Trump ha triat el nebot del president Kennedy, Robert Francis Kennedy Jr., perquè sigui el secretari de Salut del seu futur govern.
Kennedy és un conegut antivacunes i va ser candidat independent a les eleccions presidencials. Al Partit Republicà hi ha una certa revolta perquè es vol vetar un altre dels noms proposats per Trump, l'excongressista Matt Gaetz, candidat a fiscal general. Està investigat per tràfic sexual d'una menor i el fins fa poc president de la Cambra de Representants, Kevin McCarthy, ha assegurat que no se'n sortirà.
Crec que les apostes són bones, tret d'una. A Gaetz no el confirmaran, això ho sap tothom. Pregunteu al president, però els republicans no aprovaran a Gaetz.
Mitjans nord-americans sostenen que tot plegat és una estratègia de Trump per desviar el focus i aconseguir que siguin nomenats altres candidats controvertits, com el conservador Marco Rubio com a cap de la diplomàcia.
El partit entre les seleccions de França i Israel disputat a París ha acabat sense incidents que constin materials o personals.
La selecció francesa ha rebut els contrincants en un ambient de màxima tensió i un ampli dispositiu de seguretat. Les autoritats volien impedir que repetissin incidents violents com els de la setmana passada a Amsterdam, qualificats d'antisemites per Israel i diversos països europeus. La policia francesa ha activat 4.000 agents als voltants de l'estadi de França i 1.500 policies més al transport públic.
El Pròxim Orient, l'exèrcit d'Israel podria quedar-se dins de Gaza fins com a mínim finals del 2025, segons el diari israelià Haaretz.
Les infraestructures que s'hi estan construint són permanents i impossibiliten la mobilitat dels gazians dins la franja.
Jerusalem, Jordi Brascó.
Segons el Haaretz, el modus operandi és sempre el mateix. S'expulsen els civils, es destrossen els edificis, es retira la runa i s'instal·len infraestructures pensades per estades llargues, com ara carreteres amples, edificis permanents o xarxes d'electricitat i d'aigua corrent. L'exèrcit israelià cada vegada està més consolidat sobre el terreny gràcies sobretot als corredors que connecten el mur amb el mar, com ara el de Netzarim, on en mig any l'exèrcit ja hi ha construït 4 bases militars. Ara el focus és al nord, on l'exèrcit intenta consolidar un altre corredor que aïllaria encara més la població que, malgrat el setge, encara no ha marxat. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Això a la franja de Gaza, l'altre front bèl·lic d'Israel és al sud del Líban.
Les autoritats libaneses han informat que en les últimes hores, els atacs israelians a la zona han causat almenys 43 morts.
I a les portes de l'arrencada del G20, el Brasil viu viu amb consternació els detalls de l'atemptat suïcida amb explosius perpetrat davant de la seu del Tribunal Suprem a Brasília.
La policia associa l'atac a un grup a grups extremistes actius i sosté que estem davant d'una acció terrorista orientada a atemptar contra els jutges del tribunal, amb l'objectiu últim d'acabar amb l'estat democràtic de dret de forma violenta.
Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
La policia del Brasil avança en la investigació i assegura tenir clars indicis que demostrarien que des del 2022 l'autor de l'atemptat a Brasília contra la seu del Suprem ja estava preparant aquest atac. A casa seva s'han trobat bombes casolanes i a les xarxes socials ho havien mig anunciat. Sobre l'atac d'aquestes darreres hores n'ha parlat també el jutge del Suprem, Alexander de Moraes.
El famós gabinete do ódio começou a destilar discurso de ódio contra as instituições.
De Moraes assegura que l'atac té el seu origen en les campanyes d'odi de l'ultradreta com benzina pels més radicals. L'atacant, segons la premsa brasilera, era militant del partit de Bolsonaro i va ser candidat a regidor. En el seu pla d'atac tenia com a objectiu precisament el Congrés i el Tribunal Suprem. Joan Biosca, des de Buenos Aires, pel matí de Catalunya Ràdio.
És un quart de set del matí.
Quiero que se acabe.
La cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz s'emporta el Premi Grammy Llatí al millor videoclip curt, el guardó més important a què optava el de millor cançó. Se l'ha endut finalment Jorge Drexler, que ha estat un dels triomfadors de la gala. Una gala que ha seguit el nostre corresponsal als Estats Units, Francesc Garriga. Bon dia.
Hola, bon dia. Grammy Llatí a millor vídeo musical curt per aquesta cançó 313, on també hi canta Residente. El vídeo actua Penélope Cruz. Ha estat un guardó important, però no el més important que podia guanyar, perquè, com deies, el Premi Millor Cançó, el que també estava nominada, se l'ha endut Jorge Drexler, un clàssic d'aquest tipus de guardons. Un altre grup de casa nostra, Les Migues, tampoc ha tingut sort en la categoria de millor àlbum de flamenc. No han pogut guanyar-lo. Una nit que ha dominat tot un veterà, Juan Luis Guerra, s'ha endut Gravació de l'any i Millor Àlbum, que són els dos premis més destacats, a banda d'altres premis menors. En total, en tota la seva carrera, el dominicà suma ja 24 guardons. Ha estat una nit plena d'actuacions en directe, en presència d'estrelles. Hem vist Bon Jovi actuar, hem vist Alejandro Sanz presentar premis i altres guardonats. Doncs Luis Fonsi, millor àlbum pop, Bizarrap i Shakira, millor actuació electrònica, i Bad Bunny, el de millor actuació de reggaeton.
Més notícies amb Albert Montilla, Berta Torrades, Cèlia Forment i Àlex Bosch. L'ús del català no arriba al 50% en cap franja d'edat. És una de les conclusions de l'últim baròmetre del CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat.
El retrocés és més marcat entre la població més jove, tal com destaca el president del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
Quan més jove, menys interacció hi ha en català. De forma general, l'ús espontani de la llengua avui està per sota de la meitat.
Mentre que la meitat dels catalanoparlants es passen al castellà en les seves interaccions diàries, només una cinquena part dels castellanoparlants ho fan a l'inrevés.
Un 29% estan molt d'acord que tothom que visqui a Catalunya hauria de parlar el català i només el 6% mantenen la llengua davant d'un interlocutor castellanoparlant.
Educació crea 3 postgraus perquè els professors ensenyin més bé les matemàtiques i la lectura.
Segons els últims informes PISA, són les dues matèries en què els alumnes van obtenir més mals resultats. Un dels postgraus està destinat a professors de secundària que fan classes de matemàtiques, però que venen d'altres estudis. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
Aquest és un problema real que tenim, que ens afectarà, ens pot afectar en els propers mesos i, per tant, que ens preocupa i que ens està ocupant.
Els tres graus sumen un total de 180 places i estan totes subvencionades i distribuïdes entre diverses universitats del país. El postgrau que té més places, un centenar en total, és el de matemàtiques per a professors de secundària.
I les famílies de nens i nenes amb necessitats educatives especials denuncien al Matí de Catalunya Ràdio la manca de recursos del sistema educatiu per atendre aquest tipus d'alumnes. Assenyalen que, sobretot, falten vetlladors.
Són els professionals que acompanyen l'alumnat amb aquest perfil. En algunes ocasions, això provoca que les famílies no duguin els seus fills a l'escola. És el cas del Jaume, de Barcelona.
El fet que no
pugui tenir una persona al seu costat que velli per la seva integritat física, vol dir que no pot anar a l'escola les hores que no té aquesta persona. Se li està negant el seu dret a l'escolarització. Ara mateix estem portant, és que no pot anar ni una tercera part de l'horari lectiu.
És una de les queixes que han arribat al 636-36-0609, al telèfon de la bústia de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio.
Mentrestant, l'Associació de Famílies d'Alumnes de Catalunya reclama al Departament d'Educació que avanci en el desplegament del decret d'escola inclusiva aprovat el 2017 i que el debat no es limiti a la falta de vetlladors.
Normalment el que es fa és sempre demanar més vetlladors. Sabem que actualment el Departament d'Educació va tard i lent en incorporar altres figures per poder atendre la diversitat i poder realment garantir l'escola inclusiva. La figura del vetllador, vetlladora, està sent insuficient, però està sent insuficient perquè ens falten altres professionals especialitzats.
La Generalitat i el Consorci d'Educació de Barcelona defensen que els últims anys han incrementat el pressupost per vetlladors i que la seva distribució respon a criteris tècnics. Les famílies, com sentíem, continuen denunciant manca de recursos. En parlarem amb diversos afectats en temps de tertúlia.
10 minuts i dos quarts de set. Blanes és el municipi de la demarcació de Girona que té més càmpings en zones inundables. Són 10. Alguns tenen sistemes d'alertes des de fa 7 anys. Girona, Laia Claret.
Són els que formen part de l'associació de càmpings a tocar del riu Tordera. Tant de Blanes com de Malgrat, que tenen un sistema d'alertes des de l'any 2017. Es va començar a finançar amb fons europeus i recull diverses dades per avisar en cas d'aiguats. Josep Ametller, gerent del càmping Bellaterra, especifica que hi ha dispositius pel cabal.
Comprar alguns sensors, com el tenen de tots, i fer-los instal·lar. I el manteniment. Tornem amunt.
L'acaba dir, vull un aquí.
Josep Lluís Puy, responsable de Protecció Civil de Blanes, detalla com funciona.
Cada càmping, dins d'aquests valors, i els hi donarà una feina a fer. Quan el nivell sigui més alt, probablement amb tots sí que coincidiran que serà l'evacuació del càmping.
Des de Girona, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I els càmpings en zones inundables del Pirineu busquen fórmules per evitar els trasllats o tancaments que planteja la Generalitat i instal·laran sistemes de prevenció. Ara anem a Sort, Pau Rovira.
Bon dia. Sí, seran sistemes d'avís a les capçaleres dels rius i també murs de contenció per guanyar seguretat. Unes obres que haurien fet des de fa temps. Se'n culpen del retard a l'administració, però celebren que ara la Diputació els prometi els recursos necessaris. Cel Feliu, presidenta de l'Associació de Càmpings de Lleida.
Trobem una molt bona notícia que s'hagi trobat finançament per a la implantació de les eines de gestió del risc en cas d'inundacions. Cal pensar que aquestes eines serviran per tota la població que es troba en zones inundables, ja siguin càmpings, altres activitats o poblacions prop de les lleres del riu.
Des de Sort, Pau Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I l'Institut Els Alfacs de la Ràpita al Montsià va evacuar els seus 800 alumnes per precaució a causa del despreniment de roques d'una pedrera pròxima al centre.
L'incident vinculat a les últimes pluges no ha generat desperfectes, però el Departament d'Educació ha comunicat que no tornarà a obrir l'equipament fins que els informes no determinin que és un lloc segur.
Tarragona, Ricard Buigas.
Quan van sentir el soroll de les roques ahir al migdia, els professors van ordenar el desallotjament del centre, com ens ha explicat la mare, alumna de quart d'ESO.
Los que estaven a la finestra han començat a cridar. És una pedra, que està caient una pedra! No havia caigut dins, però s'ha quedat molt a prop de caure dins del pati. I justament, quan hi estàvem sortint, ha sonat una alarma, que era la d'evacuació. Hi ha gent, per exemple, que no ha agarrat les motxilles i han sortit directament.
Les roques van impactar amb el recinte. L'incident no va causar ferits ni desperfectes, però han cessat totes les alarmes. No hi haurà classes fins que no es garanteixi la seguretat. L'Ajuntament diu que el problema ja es va detectar als anys 80 i que fa temps que demanen una nova ubicació de l'Institut. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Íñigo Errejón assegura que la denúncia de la periodista Elisa Moulià per agressió sexual contra ell és falsa i demana reprendre la causa.
En un escrit al jutjat de Madrid que porta el cas, la defensa de l'exportaveu de Sumar al Congrés afirma que pausar el procediment, com va decidir el magistrat a petició de la denunciant, és un abús de dret. Moulià hi ha respost en declaracions Antena 3.
Decir que és una denúncia falsa me parece lamentable porque no lo es, porque todo lo que cuento es lo que ocurrió con pelos y señales.
Moulià va sol·licitar interrompre la causa per la baixa de la seva advocada. Sobre això, l'exfundador de Podem i Més Madrid insta l'instructor a donar 24 hores a la periodista perquè es busqui un altre lletrat que el representi.
Atenció, avui la llum marca el seu preu més alt. En concret, puja de mitjana al mercat majorista 124 euros al megawatt hora, el registre més alt de l'any.
Això és un 5% més del que es pagava ahir. És una pujada que s'explica bàsicament per la falta de sol i per la baixada de les temperatures. Per franges horàries, el preu es dispara hora, entre les 8 i les 9 del matí, amb 147 euros al megawatt hora. A dues setmanes per acabar el mes, el novembre podria convertir-se en el període més car del 2024, amb un preu de mitjana de 100 euros al megawatt hora i superant així el mes d'agost.
Tot això mentre la inflació repunta 3 dècimes a Catalunya el mes d'octubre i es situa en el 2%, s'han encarit sobretot la llum i el gas, un 8%, també han pujat força els preus de l'hostaleria i la restauració.
Els aliments han tingut una alça moderada que ha coincidit amb l'augment de l'IVA dels productes bàsics. També s'han encarit la xocolata, cosa que s'està notant en el preu del torró als supermercats. A les pastisseries intentaran contenir l'augment, com explica Antoni Ballart, president del Gremi de Pastissers.
Sí que les empreses pugen bastant, 30 o 35%. Nosaltres, a veure, hem comprat abans d'aquesta puja forta. Jo crec que això farà que no hi hagi una puja que repercuteixi tant al client final.
L'oli d'oliva també ha frenat l'increment de preu i han baixat força els carburants. El gasoil, prop d'un 16%, i la gasolina gairebé un 10%.
I ha mort la princesa Yuriko, la membre més vella de la família imperial japonesa als 101 anys.
Segons ha informat un portaveu de l'agència de la Casa Imperial Japonesa, Yuriko feia mesos que estava hospitalitzada en un centre sanitari de Tòquio per complicacions al cor i als ronyons. L'última vegada que va fer una aparició pública va ser el dia de Cap d'Any. Yuriko era viuda del difunt príncep Mikasa, amb qui es va casar el 1941, i tieta àvia de l'actual emperador japonès Naruhito. Les dones de la família imperial japonesa, que són 11 dels 100 membres de la que la formen, tenen un paper destacat en l'exercici de funcions oficials de la institució, tot i que no compten amb drets successoris.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa. Qué bonita tu mirada, tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón, tú me rompes las entrañas.
Nit de gala al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, on Estopa va cantar a l'escenari aquest tema com camarón, la nit en què han recollit l'Ondas ex aequo amb los Chichos a ver la seva trajectòria. Aquesta casa s'han portat tres premis Onda, recordem el podcast de Catalunya Ràdio, El Mar, El Mur, Col·lapse de TV3 i la sèrie Això no Suècia del 3CAT.
La segona.
Actua aquesta nit a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat en una nova jornada de concerts solidaris Som València. Ho farà al costat de La Casa Azul, Sidoní o Soc un Bohemio. El concert és a 8:15 del vespre i les entrades estan totes venudes.
I la tercera.
Hem buscat un sentit, hem anat on ens han dit, sembla que no anem enlloc. No hem fet cas dels senyals, hem llançat ben lluny la clau dins de la gola del llop.
Sopa de Cabra publica avui Ànima, un disc on cada cançó conté una col·laboració amb noms com Pol Batlle, Clara Pella, Anaïs Vila, Sidoní, Bet, Triquell o Santi Balmes. Sopa de Cabra presentarà el disc en una gira que començarà dimarts vinent al Palau de la Música.
3:45, anem als esports. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, exigeix als seus jugadors augmentar el nivell per mantenir-se a Primera Divisió, Robert Prat.
En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, reconeix que han de fer un pas endavant.
Igual que nosaltres des del Costa tenim aquest punt d'autoexigència, els jugadors també l'han de tenir i són jugadors que també han de donar un pas endavant. Si volem estar primera l'any que ve, has de pujar el nivell, però tots, perquè bueno, la categoria és molt exigent i si no ens costarà aguantar-la.
L'Espanyol-València, ajornat per la Dana, jugarà el 18 de desembre. Jofre Carreras renova per 3 temporades.
Arrenca aquest matí el Gran Premi de Motociclisme que decideix el campió del món.
A casa nostra, al circuit de Barcelona-Catalunya, aquest Gran Premi solidari amb la Dana a partir de les 9, primers entrenaments d'un Gran Premi que proclamarà el campió del món o Jorge Martín o Pecco Bagnaia. Serà l'última cursa de l'Aleix Espargaró.
És el meu lloc preferit del món, aquest circuit, tot i que tinc que dir que ahir entrenar al vespre amb la meva dona pel circuit era una sensació estranya, perquè després de 20 anys acabant el Mundial a València, València és com una festa. I es fa una mica raro estar aquí. I a nivell emocional, òbviament, que despedir-me a casa amb la meva gent és increïble.
A quarts de nou hi ha transmissió al canal exclusiu digital. Barça-París a l'Eurolliga de bàsquet. Avui torna el bàsquet a València, 3 setmanes després, amb el València a casa de Montsaragossa. Nova lesió al Girona i Ángel Herrera es fa una lesió muscular al Venezuela Brasil, que acaba amb empat a 1, ha jugat només 10 minuts. Rafinha ha marcat el gol dels brasilers, ha perdut Argentina 2-1 contra el Paraguai en partit de classificació pel Mundial. A la Copa de les Nacions, empat a 0 entre França i Israel, sense incidents. Avui juga Espanya-Dinamarca a partir de 3:15, mentre que el Sant Andreu passa a mans japoneses. Taito Suzuki es converteix en màxim accionista de l'entitat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Viu les setmanes Black més acolorides a MediaMarkt amb un Xiaomi 14T de 256 GB 5G per 499 euros. MediaMarkt, ho has de viure.
Segons, 6 segons, 5 segons.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió, tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de play-off.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui, a partir d'un quart de nou, Barça a París.
Europa és als nostres peus.
En punt, 6:45, repassem els titulars d'aquest divendres amb Marc Güell i en Alfonso. Carlos Mazón compareix aquest matí a les Corts Valencianes per donar explicacions per la gestió de la Dana.
Alberto Núñez Feijóo, que no l'acompanyarà al Parlament, defensa que el president valencià doni la cara. La Moncloa tanca files amb Teresa Rivera davant dels previsibles atacs de Mazón cap a ella.
Creo que eso le honra. Porque hay políticos en España que cuando hay problemas simplemente se van.
Que en ningún momento hubo un vacío informativo, sino todo lo contrario. Una comunicación directa entre la Confederación Hidrográfica y la Generalitat de Valencia.
La compareixença de Mazón la seguirem en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio a partir de 11:45. Mentrestant, gairebé la meitat de les víctimes mortals que va deixar la Dana tenien 70 anys o més.
Sí, ho assegura el Centre d'Integració de Dades, tenint en compte el balanç actual. De les més de 200 víctimes, 52 tenien més de 80 anys i 15 més de 90. A més, s'han trobat els cossos de 9 menors.
El català continua retrocedint.
Segons el Centre d'Estudis d'Opinió, l'ús social del català recula per sota del 50% de la població. El retrocés es nota especialment entre els més joves, tot i que el sentiment que la llengua i la cultura catalana estan en perill és molt majoritari.
A partir de les 9, comentarem els resultats del CEO amb el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. Íñigo Errejón assegura que la denúncia d'Elisa Molià contra ell per agressió sexual és falsa.
I reclama el jutge que reprengui la causa per poder declarar davant seu i exposar la seva versió. Molià ja li ha respost i ha ratificat tot el que va dir. Són declaracions Antena 3.
Decir que es una denuncia falsa me parece lamentable porque no lo es, porque todo lo que cuento es lo que ocurrió con pelos y señales.
Als Estats Units, Donald Trump escull l'antivacunes Robert Francis Kennedy com a secretari de Salut i Serveis Socials.
Membres del Partit Republicà amenacen també de boicotejar al Senat el nomenament com a fiscal general de Matt Gaetz. L'excongressista està investigat per tràfic sexual d'una menor.
La xarxa social Blue Sky dispara el nombre d'usuaris.
Capitalitza el malestar cap a X, l'antic Twitter, i des de les eleccions americanes ha sumat més d'un milió de persones. Ja arriba als 15 milions.
Ara us ho expliquem. I avui el 3CAT està de ressaca per 3 Premis Ondas.
Estem cansats de trobar, no?, històries tràgiques, i la gent el que fa és tancar-se, doncs, en aquest búnquer de la indiferència, no? Per tant, trencar aquests relats, trencar aquestes bombolles, era un repte majúscul.
És un regal, o sigui, és un privilegi fer aquesta feina, de veritat. Per mi, a més, em cura. Jo entro, surto millor de col·lapse del que he entrat, sempre.
El podcast de Catalunya Ràdio, El mar al mur, de Mercè Folch, el programa de TV3 Col·lapse amb Ricard Ostrell i la sèrie Això no és Suècia, d'Aina Clotet, han rebut un Premi Ondas en una cerimònia que s'ha fet al Gran Teatre del Liceu. Els Ondas també han reconegut la bona feina de reporterisme de les ràdios valencianes durant els aiguats.
I més premis, Sílvia Pérez Cruz s'emporta un dels guardons als Grammy Llatins.
El de millor videoclip curt, el de millor cançó se l'ha endut Jorge Drexler, que ha estat un dels triomfadors de la gala. Karol G Shakira, en Bizarrap i Juan Luis Guerra també han rebut premis.
I repassem què diuen les portades amb Albert Montilla.
I l'Ara i el País destaquen les primeres dades publicades sobre el perfil de les víctimes mortals registrades fins ara al País Valencià, i en concret els dos diaris titulen que la meitat dels 216 morts són persones més grans de 70 anys. La Razón i El Mundo també van de bracet amb el titular d'avui, denuncien que el ministeri de Teresa Rivera no va gastar, diuen, ni un euro en la millora dels barrancs de la Dana. A banda, La Vanguardia explica que els noms proposats per Donald Trump estan causant malestar entre les files del seu propi partit. Recordem que Trump ha anunciat perfils com l'antivacunes Robert Kennedy com a secretari de Salut, un presentador de la Fox News com a secretari de Defensa, un investigat per abús de menors i tràfic sexual com a fiscal general.
Albert, alguna notícia per aixecar els ànims?
Doncs al periódico i l'Ara llegim que Barcelona aquest any no tindrà pessebre a plaça Sant Jaume. L'Ajuntament ha decidit acabar amb la polèmica de cada any i col·locarà una estrella i a rodar. I parlant de retallades per Nadal, avui el diari Segre explica que la Paeria i la Diputació de Lleida anul·len els lots de Nadal per als seus més de 2.200 empleats.
Per aixecar els ànims. I quin temps farà avui, Eloi Cordomí?
Bon dia. Doncs el dia comença amb força boira, molts núvols i unes temperatures 2 o 3 graus més altes que ahir. Acabarà fent més sol a la costa, a Girona i als Pirineus, però hi haurà molts llocs de l'interior i del sud on es mantindrà mig ennuvolat.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut la queixa del Jaume. La seva filla té una malaltia degenerativa que implica dificultats de mobilitat. Fa uns dies va prendre mal a l'escola. Va caure perquè en aquell moment no hi havia cap treballador disponible per fer-li acompanyament. El Jaume és un dels molts oients que han contactat amb la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio i que lamenten la falta de recursos del sistema educatiu públic, especialment la manca de vetlladors.
El fet que no pugui tenir una persona al seu costat que velli per la seva integritat física vol dir que no pot anar a l'escola les hores que no té aquesta persona. Se li està negant el seu dret a l'escolarització. Ara mateix estem portant, no pot anar ni una tercera part de l'horari lectiu.
Les queixes de famílies i entitats per la falta de vetlladors són recurrents i posen en evidència que la Generalitat encara és lluny de desplegar el decret d'escola inclusiva aprovat ja fa 7 anys.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609. Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Del 2002. Ens visita Lluc Planes, veu autoritzada si parlem de rap i urban en català. Amb ell, entre d'altres coses, farem un repàs pels hits del 2002, l'any que va néixer.
Aquesta, si sé quina és, l'he escoltat menys que l'altra, crec.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'àvia web de Catalunya Ràdio.
Fem ara un cop d'ull a com tenim els mercats i comencem per la borsa espanyola, que obrirà avui els 11.500 punts després que l'IBEX tanqués pujant un 1,29% i es vagi recuperant d'una setmana marcada pels efectes de la victòria de Donald Trump. La catalana Grifols lidera els guanys després que el fons Brookfield hagi aconseguit refinançar el deute de la farmacèutica. Als Estats Units els mercats es tenyeixen de vermell, el Nasdaq es deixa un 0,64% i, en canvi, a aquesta hora recuperen les borses asiàtiques que obren en verd. La borsa del Japó suma gairebé un punt. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I ara entrem al búnquer.
Per on s'entra la Terra? Tu vens de l'espai?
Sí, bona pregunta, bona pregunta.
Per l'eix. Perquè has d'anar per als Estats Units.
Sí, has d'anar per als Estats Units.
Si algun astronauta ens escolta.
Si hi ha algun astronauta.
Algú que sàpiga de la matèria. No? Quan entreu a la Terra, per on entreu?
Ja poseu el GPS directe.
És que és difícil d'encertar-ho, perquè la Terra està donant voltes al mateix moment, eh?
No estic dient cap tonteria.
O sigui, tu has d'entrar i anar per als Estats Units.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Les dones i els dies, el programa que sí que et creu.
Ell va fer tota una feina amb psicòleg que el va portar a reconèixer que hi havia aquest abús de poder.
A mi, per exemple, fer la denúncia als Mossos a mi em va reparar més que no pas el judici. És igual, cadascuna troba el seu camí.
Me preguntava si jo queria estudiar cine. Él me decía, por ejemplo, que me podía enseñar él. Joder, claro que sí. Y es bueno, pero me tienes que hacer como modelo a cambio. Y yo, bueno, pero tiene que ser desnuda.
Si vius alguna situació de violència, escriu-nos a donesidies@catradio.cat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
El matí de Catalunya Ràdio.
Són 2:15 de 7 del matí. Repassem la resta de l'actualitat amb Marc Jurado i l'equip del matí de Catalunya Ràdio.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
I comencem amb una bona notícia de ciència en la lluita contra el càncer, i és que l'Hospital Clínic ha presentat una eina que millora els diagnòstics de càncer de pròstata gràcies a la intel·ligència artificial, en Alfonso.
El sistema, que forma part d'un projecte europeu amb investigadors de l'IDIPAPS Hospital Clínic, és capaç de millorar l'anàlisi de les imatges de la ressonància, pot detectar alteracions que no són visibles a l'ull humà, determinar l'agressivitat del tumor i podria, fins i tot, estalviar biòpsies a alguns pacients. Antonio Alcaraz és el cap d'urologia de l'Hospital Clínic.
Un diagnóstico más preciso y una sospecha de realmente tener un tumor más o menos agresivo, que creo que es muy importante. Si tengo una sospecha de un tumor muy poco agresivo en un paciente con una expectativa de vida no demasiado larga, pues igual no le hago una biopsia.
A Catalunya cada any se'n diagnostiquen 5.000 casos nous. En el projecte hi han participat 26 centres de 9 països i ha generat gairebé 4 milions d'imatges de més de 9.000 pacients, que ara s'abocaran a una base de dades més àmplia que servirà per analitzar també altres tipus de tumors.
I més notícies. Anem ara a Brussel·les. El Parlament Europeu ajorna un any l'aplicació de la nova llei per frenar la desforestació al món. Una normativa clau de l'Agenda Verda Europa que prohibeix comprar matèries primeres a països que contribueixen a la tala de boscos. Brussel·les, Jordi Baró.
Suport de l'Eurocambra perquè s'endarrereixi també es debiliti una de les lleis clau de l'Agenda Verda, la que ha de frenar la desforestació. Aval en un vot dividit i amb denúncia de socialdemòcrates i part dels liberals que ha estat possible gràcies a una aliança del PP europeu amb l'extrema dreta i els ultraconservadors. El Parlament Europeu està d'acord que la legislació no entri en vigor fins a finals de 2025 i que rebaixi l'ambició de les mesures que han de prohibir la importació de matèries primeres com el cacau i la soja o derivats com la xocolata o la fusta si contribueixen a la destrucció de boscos. Tot queda pendent ara d'una negociació final amb els 27. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
5:45 del matí. Passem ara per Lleida, Tarragona, el Garraf i Barcelona. A l'audiència de Lleida d'avui s'hi celebra la darrera sessió del judici a l'acusat d'apunyalar mortalment un home a les Borges Blanques fa 2 anys. Ahir va declarar l'investigat, que va reconèixer els fets. Lleida, Julià Albacar.
Bon dia. En la seva declaració, l'home va assegurar que tant la víctima com el seu pare l'acusaven a ell i el seu germà d'haver-los robat 2 quilos de marihuana de casa seva i que la víctima també els va amenaçar de mort amb una barra de ferro. L'home va reconèixer que en aquell moment, i per temor a la víctima, va agafar un ganivet de grans dimensions i li va clavar l'abdomen. 2 dies després es va entregar a la comissaria dels Mossos a Lleida. Emocionat va dir finalment que no volia matar-lo. La fiscalia demana 20 anys de presó, l'acusació particular 25, tots dos per assassinat amb traïdoria. La defensa, que inicialment en demanava l'absolució, després de la declaració del seu client, demana que la condemna sigui per homicidi amb l'atenuant de legítima defensa i de confessió. Avui s'espera que acabi el judici i que el jurat popular passi a deliberar. Des de Lleida, Julià Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
De Lleida a Tarragona, la central nuclear Vandellòs 2 al Baix Camp haurà d'aplicar més mesures de reforç per resistir grans terratrèmols. Tarragona, Manel Sastre.
És la conclusió de l'estudi fet en totes les centrals nuclears de l'Estat aplicant nova tecnologia i metodologia. A Vandellòs estan fent una anàlisi de què cal fer per suportar acceleracions del terreny de 0,6G en lloc del 0,3, perquè estaven dissenyades els equips ara mateix. Alberto García és tècnic del Consell de Seguretat Nuclear.
Especialmente por su cercanía a la franja de la falla del CAM. Para el caso de Vandellòs 2 se va a realizar un estudio más pormenorizado de los sistemas y componentes que componen la central y cómo responden a las solicitaciones sísmicas obtenidas en los nuevos estudios.
La probabilitat que hi hagi aquests terratrèmols, però, és molt baixa en els pocs anys que queden abans de tancar les plantes. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
Al Garraf, els treballadors de l'empresa GE Vernova, que fabrica aerogeneradors marins, han fet vaga aquest dijous per protestar per l'ERO que ha presentat la direcció a escala mundial, Berta Torrades.
A Catalunya es vol acomiadar en concret la meitat dels seus 300
treballadors.
Corresponsal Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, bon dia. A Sitges hi ha hagut la negociació del Comitè d'Empresa Europeu d'aquesta companyia que fabrica molins de vent sense que la direcció hagi cedit a l'hora de reduir l'impacte sobre els treballadors. Marc Maimó és el president del Comitè d'Empresa.
No estan anant gens bé perquè no han reconsiderat cap posició. Llavors, no ens esperàvem això, és una cosa que no ha passat mai.
Els afectats són enginyers d'una mitjana de 40 anys que treballen per a aquesta nova empresa que és successora d'Alstom i General Electric. Des de Sitges, Montse Gené Riba, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I a Barcelona, la Generalitat i l'Ajuntament substitueixen el tradicional pessebre de la plaça de Sant Jaume per un estel gegant.
La secretària general de Presidència de la Generalitat, Eva Jiménez, ha celebrat l'acord entre les dues institucions i l'ha qualificat d'històric.
Per primer cop, un lloc neuràlgic de la ciutat, com és la plaça Sant Jaume, llueixi per Nadal una instal·lació i conjunt artístic unificat i harmònic. Crec que tots ens hem de congratular per haver obtingut aquest objectiu. Estic segura que aquest gran estel de llum de 20 puntes serà una visita obligada per a milers de ciutadans i ciutadanes.
L'estel lluminós farà gairebé 3 pisos d'alçada. Pels qui vulguin veure pessebres tradicionals, n'hi haurà 2. Un al pati gòtic de la Generalitat i un altre al pati de carruatges de l'Ajuntament.
Un minut i 7:15. Ens endinsem ara al món digital amb dues notícies del dia. La primera, la tecnològica Meta recorrerà la multa milionària que Brussel·les li ha imposat per incompliment de les normes antimonopoli.
El gegant nord-americà haurà de pagar 800 milions d'euros per vincular el seu servei d'anuncis classificats en línia, Facebook Marketplace, a la seva xarxa social Facebook. Brussel·les les considera que Meta ha imposat condicions comercials deslleials a altres proveïdors de serveis d'anuncis en línia. La companyia de Mark Zuckerberg creu que aquest argument és incoherent i que no hi ha proves que demostrin el perjudici ocasionat. Tot i això, assegura que acatarà la decisió de la Comissió Europea.
I la segona, la xarxa social Blue Sky capitalitza el malestar cap a X, l'antic Twitter, i es dispara en nombre d'usuaris. Des de les eleccions americanes ha sumat més d'un milió de persones.
Aquests dies continua el degoteig de baixes a la xarxa social X d'usuaris que consideren que s'ha convertit en una plataforma de polarització i desinformació. I això està catapultant la competència. La xarxa Blue Sky, creada pel fundador de Twitter, ha passat de tenir 9 milions d'usuaris al setembre als gairebé 15 milions en l'actualitat. Encara està molt lluny d'X, però segons Sílvia Martínez, professora de la UPC i experta en xarxes socials, Blue Sky ofereix avantatges interessants.
Compta amb l'avantatge de ser molt similar en aparença a X. A més, hem de tenir present també que permet personalitzar l'experiència, adaptar-la a les preferències de l'usuari, i això implica fins i tot decidir sobre els continguts rebuts i no dependre ja tant de les decisions exclusives d'un algoritme.
I pel que fa a la cultura, a Catalunya Ràdio estem d'enhorabona. El podcast El mar al mur, de Mercè Folch, el programa de TV3 Col·lapse, amb Ricard Ostrell, i la sèrie Això no és Suècia, han rebut un premi Ondas en una cerimònia que s'ha fet al Gran Teatre del Liceu, coincidint amb el centenari de la ràdio a Catalunya. Barcelona, Òscar Callau.
Les produccions de 3CAT que han desfilat per la gala dels Ondas a recollir els guardons han representat, amb els seus diferents formats, la diversitat de la programació de la ràdio i la tele públiques catalanes. Hi ha hagut premi per al reporterisme d'investigació del podcast El mar al mur, de Mercè Folch. També per a l'entreteniment combinat amb entrevistes en profunditat del programa Col·lapse de TV3 amb Ricard Ostrell. Hi ha hagut Ondas també per al retrat dels problemes de les famílies d'avui en clau de comèdia televisiva a la sèrie Això no és Suècia, d'Aina Clotet. La gala ens ha deixat també altres moments emotius, com l'homenatge col·lectiu a les ràdios en el centenari de la primera emissió de Ràdio Barcelona per la cobertura de totes les emissores de la tragèdia de la Dana a València. Des de Barcelona, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
Tot això en aquesta casa, però també hi ha hagut més premis, Marta Viana.
Sí, com el premi a la periodista Àngels Barceló, premi a la trajectòria, que ha volgut tenir un moment per agrair la feina a tots els membres del seu equip actual.
Hay un grupo de gente a mi lado que me empuja, que me genera ilusión, que me insufla ganas y es más, que me enseñan nuevas maneras de trabajar. Y por eso yo hoy sí quiero decir el nombre de la... Uy, me empecé al revés. De Sastre. Gracias, Sastre. De Marcos, de Nacho, de Gillian, de Bayo...
Jordi Évole també ha recollit el premi a millor programa d'actualitat i amb la seva ironia deia això.
20 anys després hemos visto estas últimas semanas que ya no hay mentiras en los medios, ya no hay bulos, periodismo pasa por un momento excelente, nuestra profesión es de las más valoradas por los ciudadanos, está influencer, luego viene el árbitro del VAR y luego ya venimos nosotros. Entonces, nada, quería acabar con un mensaje conciliador. Que no nos vuelvan a enganyar. Mazón, dimisión. Moltes gràcies.
Qui també s'han portat un ondes han sigut Ignasi Taltavull i Enrique Tomàs pel programa La Ruïda.
Un molt bon podcast. I ara volem parlar de teatre.
C'est une belle histoire. C'est une romance.
Perquè la presència de dones en els equips artístics de teatre continua sent molt inferior a la dels seus companys homes, tot i que en els darrers anys s'han incorporat més dones en àmbits com vestuari i distribució, la paritat encara queda lluny.
Marta Vives.
Una de les evidències la trobem en les nominacions dels premis teatrals, on els homes segueixen ocupant bona part de les candidatures. Només en vestuari, per exemple, hi ha paritat. Que cada vegada hi hagi més directores i dramaturgues en l'escena teatral té un efecte directe en l'augment d'equips artístics femenins, com explica la figurinista Nidia Tosa.
Fent una feina on preval l'emoció, crec que les dones ho sabem fer millor, en tots els àmbits.
La dissenyadora de llums, Mireia Cintes, però afegeix que a les dones se'ls exigeix més que els seus col·legues.
Tenim també menys dret a experimentar, no? Deixeu-nos crear i equivocar-nos i provar.
Per tant, dir a la igualtat, les professionals reclamen discriminació positiva, però són optimistes respecte al futur. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
La xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona us ofereix aquest espai.
Des d'aquesta nit ja tenim els tres himnes finalistes per convertir-se en el cant del 125è aniversari del Barça que promou el programa de 3CAT, el nou clam. Tots produïts per Alice i Josep Montero, el cantant d'Ocas Grasses. El primer, Un sentiment, autor de la lletra Marricós, musicat per Núria Graham. El segon, L'escut al pit, lletra de Xavier González Costa, música de Carles Casas.
Som el camí, la llum triomfant, batalles que hem vençut.
El tercer, Del bressol a l'infinit, lletra de David Bricoller, música d'Albert Guinovar.
Barça, 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 vinguem del sud, vinguem del nord, l'afició és d'arreu del món.
I del Barça Sant Andreu, l'esport explica que el Sant Andreu passa a mans japoneses. Taito Suzuki, des d'avui l'amo del Sant Andreu, ha comprat el paquet majoritari d'accions a l'actual president Manuel Camino.
10 minuts i arribem a les 7 del matí. Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
Rafinha segueix gaudint del moment dolç que travessa. Aquesta nit ha marcat un gran gol en Brasil, de falta, tot i que no ha servit per guanyar el partit. Però vaja, ho ha fet el dia que s'estrenava amb el 10 de la Canarinha i ja sabem que això de portar el 10 al Brasil té un pes especial. L'ha portat Neymar, Ronaldinho, també és el 10 de Pelé. Però ara mateix Rafinha se sent que pot amb tot, que pot ser el líder que ningú s'esperava al Brasil, com ho està sent el Barça. I mentre no torni la Lliga de Futbol, aquests dies doncs, tenim temps per gaudir del clàssic femení de demà, per exemple, de Lliga, dels gols de Rafinha, o si voleu també podeu votar quina cançó de les tres finalistes per ser l'himne del 125è aniversari del Barça us agrada més.
Abans que el teu dia soni així,
arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabari. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Merce i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. 9 minuts i les 7. Eloi Cordomí, bon dia. Quin temps farà avui, sobretot, al cap de setmana?
Bon dia, Marc. Doncs mira, avui, de moment, un dia amb molts núvols a tot arreu, excepte el Pirineu. Aquí sí que la matinada ha estat més serena i, per tant, la temperatura ha baixat. Arties 1 grau, a Planoles 2 graus, però, en canvi, la resta de Catalunya han pujat 2-3 graus les temperatures. 9 a Figueres, ara mateix, 9 a Mollerussa, 12 a Cerdanyola, Vallès o 15 a Amposta. Avui sembla que s'acabarà obrint el cel al Pirineu, a les comarques de Girona i a la costa, però, en canvi, la resta es pot mantenir mig ennuvolat o emboirat, fins i tot. I el cap de setmana, més o menys mantenim la mateixa línia. Dissabte, al matí, amb força sol, bancs de boira a interior i restes de núvols al sud. A la tarda potser un cel una mica més tapat i diumenge més sol i una temperatura que tant dissabte com diumenge tendirà a anar pujant.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
El 40% dels catalans, segons el CEO, creu que el català està amenaçat i podria desaparèixer. Què farà el nou Departament de Política Lingüística de la Generalitat? A les 9, li preguntarem al conseller Francesc Xavier Vila.
Hi ha criatures amb diversitat funcional que no poden anar a escola per falta de vetlladores. En parlarem a 3:15.
Just abans de les 11, repassarem amb Juliana Canet, Lorena Vázquez i Elisenda Pineda la premsa rosa i les notícies del cor de la setmana, on destaca el casament de l'ex-triomfita Anna Guerra. I ara soy yo.
A les 11 sentirem les propostes culturals pel cap de setmana dels nostres col·laboradors i seguirem la compareixença de Carlos Mazón a les Corts Valencianes.
Des de les 6 fins a la 1 escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, amb Francesc Soler.
7 minuts i a les 7. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Marc Güell i Ana Alfonso. Carlos Mazón compareix aquest matí a les Corts Valencianes per donar explicacions per la gestió de la Dana.
Alberto Núñez Feijóo no l'acompanyarà al Parlament, però defensa que el president valencià doni la cara.
Creo que eso le honra, porque hay políticos en España que cuando hay problemas simplemente se van.
La Moncloa tanca files amb Teresa Rivera davant dels previsibles atacs de Mazón cap a ella. En les últimes hores també hem sabut que gairebé la meitat de les víctimes mortals que va deixar la Dana tenien 70 anys o més.
La compareixença de Mazón la seguirem en directe aquí al Matí de Catalunya Ràdio a partir de 11:45. I el català continua retrocedint.
Segons el Centre d'Estudis d'Opinió, l'ús social de la llengua recula per sota del 50% de la població. El retrocés es nota especialment entre els més joves, tot i que el sentiment que la llengua i la cultura catalanes estan en perill és molt majoritari.
Íñigo Errejón assegura que la denúncia d'Elisa Moulià contra ell per agressió sexual és falsa.
I reclama al jutge que reprengui la causa per poder declarar davant seu i exposar la seva versió. Moulià li ha respost en declaracions a Antena 3.
Decir que es una denuncia falsa me parece lamentable porque no lo es, porque todo lo que cuento es lo que ocurrió con pelos y señales.
Als Estats Units, Donald Trump escull l'antivacunes Robert Francis Kennedy com a secretari de Salut i Serveis Socials.
Al Partit Republicà, alguns membres amenacen de vetar un altre dels noms proposats per Trump, l'excongressista Matt Gaetz, candidat a fiscal general. L'està investigat per tràfic sexual d'una menor.
L'Institut dels Alfals de la Ràpita al Montsià evacua 800 alumnes.
Ho ha fet per precaució a causa del despreniment de roques d'una pedrera pròxima al centre. L'incident, vinculat a les últimes pluges, no ha generat desperfectes.
I avui ressaca pels ondes.
Estem cansats de trobar, no?, històries tràgiques, i la gent el que fa és tancar-se, doncs, en aquest búnquer de la indiferència, no? Per tant, trencar aquests relats, trencar aquestes bombolles, era un repte majúscul.
És un regal, o sigui, és un privilegi fer aquesta feina, de veritat. Per mi, a més, em cura. Jo surto millor de col·lapse del que he entrat sempre.
El podcast de Catalunya Ràdio, El Mar al Mur, de Mercè Folch, el programa de TV3 Col·lapse amb Ricard Ostrell i la sèrie Això no és Suècia han rebut un premi Ondas cadascun.
Ha estat aquesta nit en la cerimònia que s'ha fet al Gran Teatre del Liceu, una gala on s'han tingut diferents records per les víctimes de la Dana i amb actuacions com la d'Estopa, que ha rebut l'Ondas a la trajectòria.
I avui que diferents diaris i mitjans han decidit deixar Twitter, arriba el comentari del dia de Bernat Dedéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia. Seguint l'estela del diari The Guardian, ahir La Vanguardia o entitats com l'Institut Ramon Llull decidien abandonar la xarxa X. La cosa fot molta gràcia, perquè hi ha gent que deixa X perquè li sembla un cau de fatxes d'ultradreta i se'n va cap a Facebook o Instagram com si els seus amos fossin militants de la CUP. De fet, la cosa té tanta conya que hi ha molta gent que no sap ni qui coi són aquests amos. Siguem honestos, no sé vosaltres, però a mi m'ha fotut moltes més troles a La Vanguardia que no pas Elon Musk. I que una entitat com el Llull foti el camp de Twitter és cosa de rucs, perquè la seva funció pública es basa en l'obligació d'arribar com més públic millor. La gent no només està tornant més susceptible, sinó que cada vegada és més tanoca. Es pot consumir un producte encara que no t'agradi el seu propietari. I si no t'agrada, canvia'l amb els teus continguts. Pesat.
I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
Ahir vam commemorar els 100 anys de l'inici de les emissions regulars de ràdio a Catalunya. Ho vam fer amb l'Antoni Bassas, amb en Miquimoto, amb l'helicòpter del trànsit, fins i tot.
Com
es troba la xarxa viària, Laia?
Sí, vaig dir, bueno, la Laia Claret de Lles, ara mateix, sóc jo.
Amb qui parlem, sisplau? Sí.
Sóc l'Armínia.
No, Armínia. Nom i població.
Però què fas a l'helicòpter del trànsit?
Sí, és que
algú havia
de pujar-hi, eh?
Sí, bueno...
Sí. Laia, com estan les carreteres ara mateix, sisplau, Laia?
Sí, bueno, no veig res, Antoni. No veig... És que si acabo la connexió...
El nus de la Trinitat, sisplau, Laia.
No ho sé on és el nus de la Trinitat.
Què fas, Armínia, en un helicòpter, home?
No sé, és que costa molt... Tinc que fer de cotxe. tots cinc. I podeu dir al senyor conductor
gràcies,
d'aquest
Laia, doncs
avió
bé.
Que
no és una...
a casa?
No, a grans
no
trets,
m'estic passant bé.
Aquesta ha estat la història de la radiodifusió a Catalunya. A
cap a tres quarts d'avui, els protagonistes del dia.
Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Marina Rossell.
Avui penso que pot ser un bon dia per parlar del valor del silenci. Tu penses que a vegades és més fàcil compartir una conversa que compartir el silenci? El silenci demana sempre un grau molt gran d'intimitat, de confiança, de complicitat. És més fàcil i còmode compartir una conversa. En canvi, el silenci és igual d'important que el so, que et fa valorar la paraula, la conversa. El silenci de la nit, d'un claustre, d'un bosc, és impactant. La pràctica del silenci és el que més s'acosta a la meditació i sento que del silenci és d'on surten les coses més interessants.
I el segon, en Lluís Gavaldà.
La meva recomanació d'avui és el darrer llibre de la Sally Rooney, la nova sensació literària dels darrers anys. Potser us sona, eh? És la del Normal People, aquesta gent normal en què es va basar una sèrie que va transformar el Paul Mescal en l'actor de moda. La qüestió és que la Rooney acaba de treure una nova novel·la i us puc assegurar que és deliciosa, amb aquests personatges tan seus que se't fiquen a l'ànima, reals, lluminosos, mirant de gestionar el dol i també l'amor, aquest amor exhilarant i absurd que dona sentit a les nostres vides. Apunteu-vos-el. Es diu Intermezzo i us escalfarà aquests dies de tardor com aquella rebequeta que encara porteu i que hauríeu d'haver llançat fa un fotimer d'anys.
I amb aquesta cançó arribem al punt de les 7 del matí.